Això és El Suplement, amb Ricard Ostrell.
Quim Torra va presentar ahir un nou govern que contempla la restitució de Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig i Toni Comín. Però la firma, és a dir, qui controla quan es publiquen els nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat, la té el govern espanyol. I tot sembla indicar que no està disposat a facilitar que els exconsellers recuperin les seves carteres. El 155, per tant, seguirà vigent. Des d'Escòcia, amb una hora menys, saludem ara Clara Ponsatí, exconsellera d'Ensenyament. Clara, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com està?
Bé.
Dic, com està? Li preguntava més genèricament. No sé si vol explicar alguna cosa més.
Ai, és que quan em pregunten com estic, em costa, no sé, si més...
D'acord.
Doncs elaborar més.
Li concretaré una mica més les preguntes.
M'acabo de llevar, m'estic prenent un cafè.
Sí.
Estic bé.
Molt bé. Ha vist els noms del nou govern?
Sí.
Què li sembla?
Sí, sí que li dic. No és gaire paritari, oi? Trobo a faltar, no sé, 7 o 8 o 10 dones. Però vaja, a part d'això, doncs, us desitjo que facin molt bona feina.
Vostè creu que Turull, Comín, Rull i Puig podran arribar a prendre possessió d'aquest càrrec?
A prendre possessió? Sí, jo crec que sí, no? O sigui, tinc entès que el de publicar els nomenaments al DOC és una obligació. Aleshores hauríem d'esperar que les obligacions legals del govern espanyol les complís. De totes maneres, no hi ha mai res garantit amb aquest govern, eh? No... Jo crec que, en fi, que tenen l'obligació de fer-ho. I un cop hagi això estigui formalitzat, la presa de possessió és un tràmit, també.
El que passa és que ara ja comença a haver-hi un embat, sobretot de responsabilitat, sobre qui és responsable de què, i el que comença a circular des de Madrid és que fins que Torra no proposi un govern sense ningú amb causes judicials obertes, això no podrà avançar.
Bé, el govern d'Espanya ens té acostumats a la retòrica de l'abusador, no? Que tots els problemes de la seva repressió resulta que són culpa de l'abusat, no? És la retòrica habitual. Això no vol dir que sigui una retòrica que tingui cap mena de fonament, no? És evident que el 155 és responsabilitat de qui ho és, i és evident que si no s'aixeca és responsabilitat del govern espanyol. No hi ha, sobre això no hi ha cap mena de dubte.
Vostè va considerar en el seu moment que... Digui.
Estem tan acostumats als debats sobre la mentida que a vegades es comença a donar-los credibilitat, no? Però les mentides són mentides.
Li deia que vostè va considerar en el seu moment que no havia d'entrar en aquest debat de la restitució perquè va renunciar al càrrec davant de Puigdemont quan ja eren a Brussel·les. Ens podria recordar per això, per què ho va fer?
Perquè vaig renunciar a ser consellera quan era a Brussel·les. Ho vaig fer per reincorporar-me a la meva feina, perquè no es pot ser conseller i professor catedràtic en una universitat tota l'hora. Això no? són activitats incompatibles i ho vaig fer per això. D'això fa... A veure, en el moment que jo vaig renunciar a l'acte de diputada, de forma implícita o explícita, vaig renunciar a fer activitat política en els mesos posteriors en aquella renúncia. I, per tant, em va semblar que el normal era reincorporar-me a la meva feina, que, per altra part, m'estaven esperant. I per tant, diguem-ne que va ser una decisió de tipus, bueno, política però personal també. No em va semblar que jo pogués ser especialment útil mantenint diguem-ne la titularitat com a consellera d'ensenyament des de l'exili.
De tota manera, no sé si li hagués agradat, segurament sí, poder tirar endavant les polítiques que li van quedar a mitges durant la seva curta estada al capdavant de la conselleria, i no sé si es posarà a disposició del nou conseller, en aquest sentit.
A mitges és un dir, diguem-ne, que les polítiques que van quedar per començar-hi a pensar, perquè jo vaig tenir, diguem-ne, en el meu despatx com a conseller d'ensenyament, i vaig ser 8 setmanes, posa 10, tirant llarg. I la majoria d'aquestes setmanes van estar, diguem-ne, que molt dedicades a l'educació en el sentit més ample, diguem-ne, no en concret, no en disseny de les polítiques. Estic a la disposició del nou conseller d'ensenyament, bueno, com ho he estat sempre en tant que ciutadana i que experta, sí, estic. Sí. Però vaja, en fi, desitjo que tingui una gestió tan exitosa com és possible en aquestes circumstàncies. Aquest govern no podrà fer polítiques, no cal que... És un govern provisional, és un govern que estarà sota uns nivells de pressió descomunals i ha començat a aixecar expectatives sobre les polítiques que farà aquest govern en termes, diguem-ne, de política normal. Em sembla que no correspon.
No podrà fer polítiques?
Jo crec que no. O sigui, és un govern que està en una situació política de tanta pressió, la capacitat de prendre decisions sobre els recursos dels catalans serà nul·la, i per tant, o sigui, aquest govern podrà fer molta política i n'haurà de fer molta, però quan es tracta d'entrar farà administració, suposo, el que pugui, i, però vaja, no generem expectatives de que ara aquí hi ha, com si aquí hi haguessin hagut unes eleccions normals i entrés un govern normal. La situació és del tot excepcional.
Vostè s'esperava que Puigdemont designés a Quim Torra com a candidat a president de la Generalitat?
No. Vaja, tampoc. Jo soc una persona que perdo molt poc el temps fent especulacions, o sigui que no, tampoc m'esperava cap altre nom, diguem-ne, o sigui, ni m'esperava ni més ni menys, diguem-ne. Jo sempre havia sigut molt partidària que el dia 30, va ser el 30 de gener, que s'havia d'haver votat la candidatura del president Puigdemont. Jo crec que això és el que s'havia d'haver fet en aquell moment, i aleshores ja un cop no ha fet això... Tot el demés han sigut, diguem-ne, no sé, és un seguit de com seria, com dir-ho, de conseqüències amb poca força política.
Però som davant d'un govern...
I el que hem fet ara bé és un... Com atès que estàvem en una situació d'impàs, es podia fer això o es podia acceptar que hi havia d'haver eleccions. Jo ara més aviat partidària de la segona opció, però respecto perfectament. Jo no soc d'aquelles persones que sempre pensen que tenen raó i, per tant, sí, entenc que els que han pres aquesta decisió tenen les seves raons i els hi respecto. Llavors, el president Torra, em sembla, ateses les circumstàncies, em sembla una elecció excel·lent.
La noto una mica decepcionada.
Decepcionada?
Amb el to?
No, home, el que no estic és eufòric, evidentment, com podeu comprendre, la situació és d'una extrema gravetat. O sigui, quan un president de la Generalitat fa nomenaments i entre aquests nomenaments hi ha dues persones que estan a la presó injustament i estan en una presó preventiva totalment injustificada, i dues persones que no poden tornar a Barcelona perquè els correrien el mateix destí, home, això és una situació d'una extrema gravetat, i per tant això només es pot tractar bé, de forma molt seriosa. És difícil, diguem-ne, enfrontar el moment amb alegria.
Vostè què en pensa de la polèmica dels tuits de Quim Torra?
Jo crec que el president Quim Torra és una persona tan honorable, de tan alt nivell intel·lectual, tan respectable, que per molt que li busquin les pessigolles no troben res més que els seus escrits i el que ell hagi pogut dir per Twitter, que és tot absolutament respectable. Jo no tinc cap problema amb res del que hagi dit. I a tret de context es pot manipular i es pot construir una mentida. És indigne, però estem acostumats, diguem-ne, a aquesta mena d'ofensives. És indigne el que hem vist atacant fora de contraient de context els seus articles. És una vergonya, és una vergonya absoluta.
Ell ha demanat perdó,
Jo crec que ell ha dit que si algú s'havia sentit ofès, li sabia greu. Que això no és el mateix a dir que ell no tenia dret a fer uns tuits que són del tot naturals. Jo de Twitter em faig servir només des de que em van fer consellera. Sóc una persona molt continguda i, doncs, hi ha estils. Però la gent que hi participa de forma molt activa, doncs, té nivells d'intensitat i moments de polèmica, etc. Però, vaja, parlar dels espanyols en termes genèrics és una cosa que la fa es fa de forma normal, com qui parla dels alemanys, com qui parla, jo parlo dels escocesos, i he fet grans afirmacions sobre els escocesos. Els escocesos constantment fan afirmacions sobre els anglesos. És una forma part de la manera de parlar natural, col·loquial, de la polèmica política. És normal, tot això. Llavors, això convertir-ho en la... És l'únic... Si només tenen això per criticar-los, que no tenen res. Bàsicament, aquest és el tema. I el que trobo, jo el que trobo una mica curiós és aquesta mena de complexament per part de persones que el que haurien de fer és donar suport a la dignitat, a l'honorabilitat i a la respectabilitat del president Torra, que, en fi, que trobo que han sigut una mica... Tothom primer es desmarca. No, jo això no ho hauria fet, perdoni. Mirem-nos els tuits que fa tothom, perquè després hem vist, no? Quan ens posem a mirar la gent a l'Europa, hi ha de tot. Per tant, o sigui, quina importància tenen aquestes coses? I crec que haurien de ser més... hauríem de tenir una mica més de seguretat amb el que està bé i el que està malament. I el que és intolerable són els discursos com el que va fer la senyora Arrimadas al Parlament. Això és intolerable, és una vergonya, però estem molt acostumats a que passi i viurem carta de naturalesa. Però és una vergonya, això. No s'ha de deixar de dir.
Quan parlem de l'actualitat política, és inevitable també parlar de l'estratègia del jutge Llarena, perquè afecta directament a la realitat catalana i a l'actualitat. Només fa 4 dies la justícia belga va negar l'extradició de Comín, Serret i Puig. No sé si vostè, en el seu cas, confia que la justícia britànica també acabi negant la seva extradició de l'estat espanyol.
Jo sí que confio que el meu cas, diguem-ne, també acabarà amb la negativa de l'extradició. No sé si serà de la mateixa manera, perquè, a veure, el defecte de forma que va al·legar el fiscal belga hi és en totes les peticions d'extradició, perquè són totes iguals. Per tant, diguem-ne, per analogia, entenc que s'hauria de criticar també aquest defecte de forma en la meva petició d'extradició. El que ja no sé és si es voldrà entrar als altres motius pels quals l'extradició no està justificada o no. Això jo no puc fer previsions sobre què farà el fiscal escocès.
El seu cas l'han de revisar el dia 12 de juny, no?
No, el dia 12 de juny torna a haver-hi una reunió. O sigui, totes aquestes audiències procedimentals que n'hi diuen són, per dir-ho d'alguna manera, reunions públiques on les parts s'expliquen a quina etapa de la preparació del judici estan. Mhm. I aleshores, diguem-ne, el dia 12 de juny les dues parts explicaran fins on han arribat en la seva preparació, perquè el fiscal s'ha de pronunciar sobre una sèrie de coses. Jo ara no em correspon a mi entrar-hi sobre el que ha de fer el fiscal, el que ha de deixar de fer, però en tot cas el jutge, diguem-ne, ha demanat que d'aquí al dia 12 es facin una sèrie de preparatius, i per això hi ha aquesta audiència, però és una audiència en la que bàsicament jo no espero necessàriament que s'hagi de decidir res. És evident que les notícies que hi ha hagut de Bèlgica arriben a Escòcia i que poden tenir un impacte en el tipus d'estratègia que segueixi la defensa o la fiscalia, però vaja, en tot cas, no és de preveure que es prengui una decisió abans de la data del judici, que és el 30 de juliol, en el qual començarà el judici. Aquí tot és molt... prendrà temps, diguem-ne.
Abans li preguntava per la situació política actual, em deia que seria un temps complicat per fer polítiques i que segurament aquest nou govern no ha d'anar ben bé d'això. Des del seu punt de vista, per això, què és el que caldria fer per avançar cap a la República Catalana?
Això és la pregunta del millor, la qual ningú té una resposta, no? O sigui, la República Catalana és una idea que el poble de Catalunya va aprovar en un referèndum amb condicions molt difícils, però que és un mandat que està pendent d'executar. Això és l'únic que sabem. I que ara mateix és difícil veure en quines condicions es podrà portar a terme. Jo crec que ara mateix la situació de repressió i de limitació de les llibertats està per davant, diguem-ne, jo crec que hauria de ser, diguem-ne, la prioritat principal d'aquest govern. Però vaja, i em sembla que tenim un problema de definició d'estratègies polítiques que jo no puc resoldre parlant per la ràdio en 2 minuts. Jo podria contribuir a l'exercici de pensar-hi en aquestes coses, però crec que realment necessitem redefinir les estratègies i redefinir també els lideratges. Jo crec que la presidència del senyor Torra pot ser una, diguem-ne, pot donar marge a renovar els lideratges a Catalunya, a complementar el lideratge del president Puigdemont, però tota aquesta retòrica de si farem república, farem una república, farem la república en majúscula, en minúscula, jo em perdo una mica, la veritat. El que és un fet és que la república no existeix, que els catalans la van, diguem-ne, li van donar suport en el referèndum de l'1 d'octubre, que ho van ratificar a les eleccions del 21 de desembre, però que ara mateix això està encallat. I com ho desencallem és una feina de tots i no és fàcil donar respostes màgiques, eh?
És una autonomia?
No, ara no és ni una autonomia. Jo crec que Catalunya ara mateix és un país ocupat. És un país ocupat peculiar, del segle XXI, sí, però vaja, des del punt de vista de qui exerceix el poder i com l'exerceix, s'assembla bastant a una colònia, sí.
Clara Ponsatí, exconsellera d'Ensenyament. Li preguntava al principi com està, em deia que una mica dormida perquè és una hora menys a Escòcia. Jo li agraeixo moltíssim...
Ara ja m'he despertat una mica més.
Al final l'hem fet despertar. Li agraeixo moltíssim que hagi matinat per nosaltres. Bon cafè i good morning.
Gràcies, moltes gràcies a tothom. Apa, bon dia.